Catalunya bat un nou rècord d'ocupació. Gairebé 4 milions de persones tenen feina. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Mai abans hi havia hagut tanta gent treballant a Catalunya i el nombre d'aturats també ha retrocedit a nivells d'abans de la crisi econòmica. Ara la taxa és de poc més del 8%. L'enquesta de població activa, l'EPA, que s'ha publicat aquest matí, assenyala com la nova ocupació s'ha creat al comerç, al transport i a l'hostaleria, Sara Riera.
Una tendència de creixement brutal que contrasta, però, amb la impossibilitat de l'economia de resoldre el seu gran llast, que és que la productivitat continua sent baixa. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
I per tant, els governs, des del meu punt de vista, s'haurien d'entusiasmar menys amb la xifra de creixement de l'ocupació, que és fantàstica, però s'haurien de preocupar amb la igual mesura del creixement de la productivitat. I això vol dir reformes profundes en el sistema educatiu, en la innovació, en la transferència de tecnologia de les universitats, de les empreses, en les infraestructures, en fi.
Encara en la pàgina econòmica, el Banc Sabadell ofereix 6.300 milions d'euros en dividends als seus accionistes per intentar aturar l'OPA del BBVA.
És una xifra que equival a més del 40% de la seva capitalització actual. El dividend per acció serà superior als 20,44 cèntims per acció que els van pagar l'any passat.
El Sabadell acaba de presentar el seu pla estratègic a Sant Cugat del Vallès. Marc Güell, amb quins detalls més?
Doncs amb l'objectiu de créixer, centrar-se en Espanya i, sobretot, una demostració de força davant del BBVA per fer descarrilar l'OPA. Han promès, com dèieu, més dividends als accionistes i un missatge clar de César González Bueno a l'entitat d'origen basc perquè s'ho repensi.
Que és perfectamente honorable revisar una decisión si las circunstancias han cambiado sustancialmente. Porque esta OPA empezó con una prima positiva del 30%, ahora está en una prima negativa de prácticamente el 15%.
A tot això, el dia en què el Banc Central Europeu prepara una pausa en la baixada dels tipus d'interès. Si no hi ha sorpreses, en els pròxims minuts anunciarà que aquest mes de juliol es mantenen els tipus en el 2%. D'altra banda, amb l'acord a tocar entre els Estats Units i la Unió Europea per rebaixar els aranzels als productes europeus al 15%, Ursula von der Leyen ha viatjat a la Xina, amb qui té un desequilibri comercial inassumible, i ha reclamat al seu president, Xi Jinping, que faci alguna cosa. Què li ha respost Pequín, Francesc Canals?
Xi Jinping ha instat Europa a prendre decisions, ha dit, correctes, en una crítica avalada a la pressió recent de la Unió Europea sobre la Xina per la seva sobrecapacitat industrial i que pot estar donant aire a l'esforç de guerra russa a Ucraïna.
Mentrestant, a casa nostra, el fort episodi de pluges que hem tingut aquestes últimes hores sembla que ja ha passat com a mínim en la part més activa, sense generar grans problemes.
Ara vigilaran les lleres i els cabals dels rius, que amb la pluja han pujat. El pantà de Foix, el Garraf, ha tornat a superar el 100% de la seva capacitat, però a diferència del que va passar fa 10 dies, aquest cop no ha provocat inundacions.
I tenim crisi a la CUP. Laia Estrada ha anunciat que plega, que deixa el seu escó al Parlament. Què ha passat, Parlament, Núria Oriol?
Doncs que no comparteix l'estratègia rupturista d'avui de la CUP perquè la considera poc contundent i ja fa temps que no se sentia còmode defensant la línia actual, i l'acord de la formació amb el govern d'Illa a l'abril per la regulació dels lloguers de temporada van afegir més motius a una decisió que portava temps valorant, i va ser aquell mes quan va pactar la seva renúncia com a diputada. Això ho admeten fons al Secretariat Nacional, que també posen en valor que Laia Estrada no ha estripat el carnet i continuarà com a militant al costat de la CUP.
I en temps de cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha rebut avui l'ordre d'execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem sobre les pintures de Sixena. I li donen dues opcions, ara ho explicarem. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. El del Serra, bon dia.
Bon dia.
Amb un nou gir de guió en la gira asiàtica del Barça. El que ahir al vespre era que no, que el Barça no viatjava per jugar el seu partit al Japó, a hores d'ara, i a falta que es faci oficial, serà segurament que sí que viatja.
El Barça, a falta de confirmació oficial, com deies, finalment viatjaria al Japó per jugar diumenge davant el Vissel Kobe, el primer dels partits previstos d'aquesta gira asiàtica. La intervenció de Rakuten, propietari del Vissel Kobe, assumint els diners que no ha fet efectius la promotora, podria acabar desencallant aquest afer.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Si heu de circular ara, cal tenir en compte que us trobareu retencions a la P7 de Santa Perpètua i més endavant de Barberà-Cerdanyola, sentit sud, sentit Tarragona, per un camió variat. Es dona pas alternatiu a la B522 a Gurb. Hi ha hagut caiguda d'un pal de la llum aquest matí i encara s'hi està treballant. La C-17 amb aturades a Parets del Vallès, sentit sud, cap a Barcelona, hi ha obres. Conseqüència dels últims aiguats, es manté tallada la BB-2117 a Castellet i la Gornal per inundacions. I a més, la ronda de dalt continua amb congestió de Roquetes a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i de Sarrià Vallcarca, sentit Besòs. Les obres tallen un carril per sentit i la ronda litoral del tot aturada de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de Zona Franca Cantoní, sentit Trinitat.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Hem tingut les últimes hores passades per aigua. S'ha acabat l'episodi de pluges o a la tarda en vindran més?
A la tarda en vindran més, no serà tan fort ni de bon tros com aquesta passada matinada o aquest matí primera hora, però encara poden caure alguns ruixats. Ara en tenim algun, per exemple, a la Selva, també algun cap al Camp de Tarragona, i aquesta tarda es poden animar principalment cap al Pirineu, Prepirineu, Oriental, Catalunya Central, aquí poden ser localment intensos, ja n'ha vist intensitat de precipitació del Servei Meteorològic de Catalunya, vol dir que pot caure una tempesta, a mitja hora caure més de 20 litres, també fenòmens com calamarsa o pedra, i també més tard s'activarà un ruixat per avins d'intensitat de precipitació de cara al vespre nit a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Ruixats que estan sobre el mar, alguns poden tocar de tant en tant aquesta zona del litoral. Així doncs, no fa net del tot, encara tenim les restes d'aquest embussament d'aire fred en alçada, i demà a la tarda novament tindríem alguns xàfecs entre les comarques de Girona i Barcelona. I també la notícia, a banda d'aquests ruixats, és la temperatura, que avui és espectacular la caiguda que hi ha hagut. Les màximes es queden ben curtes. Tres exemples de temperatura ara mateix, B4. A Vic, ara mateix tenen 21 graus, Alcarràs 24, Vinebre, que fa unes setmanes estaven a 40, en tenen 24 també, i Banyoles 23.
Alguns ja ho firmem, això. Enric, gràcies, bon dia.
Jo també. Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Com dèiem, l'ocupació ha marcat un nou rècord a Catalunya. Ha superat la barrera dels 3.900.000 treballadors. Entre l'abril i el juny, coincidint amb la Setmana Santa, es van crear gairebé 95.000 nous llocs de feina. Amb aquestes dades, Catalunya registra l'increment més gran d'ocupació de tot l'Estat. Ho constata l'enquesta de població activa, l'EPA, Joan Garcia.
Una creació d'ocupació que va acompanyada d'una reducció de l'atur. Durant el segon trimestre es va registrar 28.000 aturats menys i ara la xifra total és de 348.000. La taxa d'atur se situa al 8,11%. La mitjana de l'Estat és del 10,29%. És un nivell més baix des del 2008, en plena crisi econòmica, i s'ha reduït més d'un punt en un any. Pel govern són unes xifres que demostren la bona dinàmica de l'economia catalana, tot i les incerteses globals. Així les ha qualificat el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
Aquestes dades trimestrals són històriques, però no, nosaltres no ens conformem. Hi ha un recorregut de millora, però sí que pensem que anem pel bon camí.
I els sindicats posen més l'accent en el fet que la millora del mercat laboral no arribi a tothom. El secretari de Política Sindical de l'UGT, Òscar Riu, se centra en tres col·lectius.
Els homes i les dones joves, les dones amb estudis primaris i els aturats de llarga durada, que representen més del 50% dels aturats en el nostre país. Aquests són els oblidats que no s'han vist beneficiats per aquesta creació d'ocupació.
Segons el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, encara que, com hem sentit, s'hauria de millorar la productivitat, és cert que les dades d'aquesta EPA consideren consoliden una tendència cap a la millora estructural del mercat laboral. N'ha enumerat els factors en una entrevista a Catalunya Informació.
La qualitat de l'ocupació. Hi ha més temps complet, hi ha més contracte indefinit, hi ha més ocupació privada que pública, hi ha més joves de 16 a 24 anys que creixen més, no és que n'hi hagi més, però creixen més que els de més edat, i a més creixen més el volum de dones ocupades que el d'homes.
Les quatre demarcacions catalanes tenen rècords d'ocupació i també, excepte Tarragona, la taxa d'atur més baixa des d'abans de la crisi. La majoria d'ocupats són del sector serveis. L'agricultura és el que va guanyar més treballadors. I han augmentat els contractes indefinits. El 88% ho són.
I ja que parlem d'economia, el Banc Sabadell treu tota l'artilleria en plena pugna per l'OPA del BBVA. L'entitat vallesana vol seduir els accionistes pagant-los un primer dividend a finals d'agost. Això després d'acumular un benefici rècord durant el primer mig any. Anem cap al centre corporatiu del Sabadell, a Sant Cugat del Vallès. José Antonio Rodríguez, Marc Güell, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Sabadell abonarà 7 cèntims per acció el 29 d'agost pels beneficis d'aquest primer semestre, uns guanys de 975 milions d'euros. La remuneració que vol arribar a fer arribar als accionistes fins al 2027, des d'ara fins al 27, és de 6.300 milions d'euros. És, per tant, un missatge clar i directe als accionistes perquè quan arribi el moment no acceptin l'OPA del BBVA. Però César González Bueno, que és el conseller delegat del Sabadell, ha dit que aquesta recompensa ja estava prevista des de molt abans i ha demanat al BBVA que miri cap a una altra banda.
I que ara lo que tocaria és mirar hacia afuera con generosidad y hacer fusiones transfronterizas importantes. Y al mismo tiempo que sigan quedando jugadores locales como el Sabadell y como tantos otros que hay en España que juegan muy bien en sus territorios, que dan un servicio de proximidad, que están más cerca de los problemas cotidianos de la gente.
De moment, en tot aquest procés, ara la propera parada serà el 6 d'agost, quan els accionistes hauran de decidir si tiren endavant la venda de la filial britànica al Santander. I en aquest sentit, González Bueno el que ha dit és que ara es volen centrar en Espanya, on veu un mercat estable i amb una de les perspectives més positives de la Unió Europea. I créixer és una de les paraules que més ha repetit en aquesta roda de premsa que encara està en marxa.
Més coses. Estem pendents de saber la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès de referència. Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'autoritat monetària europea mantindrà el preu del diner al 2%. Això vol dir una pausa, després de rebaixes ininterrompudes en els últims 10 mesos. No es descarta que a la reunió del setembre del BCE torni a apostar per reduir el tipus. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Sense canvis avui els tipus d'interès de la zona euro després de més d'un any de rebaixes, 8 des del juny de l'any passat, 7 consecutives. El Banc Central Europeu ha actuat l'últim any sense descans per fer baixar la inflació, que ara està ja sota control, i es dona avui un respir. Ho fa en un clima d'incertesa per la guerra comercial de Trump, en un escenari d'indefinició sobre quin serà l'impacte sobre l'economia, sense claredat a l'espera de com es resolguin les negociacions de la Unió Europea amb Washington. És per això que els analistes apunten que la institució que presideix Christine Lagarde ha decidit avui no actuar, mantenir els tipus al 2% i guardar-se per més endavant l'opció, si ho creu necessari, de tornar-los a baixar si creu que cal estimular una economia castigada pels aranzels. La pròxima cita del BCE és al setembre. La d'avui serà a priori sense sorpreses, però amb el focus posat en les pistes que Lagarde pugui donar sobre pròxims moviments després de l'aturada de l'estiu.
I mentrestant, s'aproxima un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que fixaria aranzels al 15% els productes europeus amb excepcions en alguns sectors. D'aquesta manera, s'evitaria l'amenaça de Donald Trump de pujar-los fins al 30% i, per part europea, a priori, no hi hauria tarifes, Albert Manyà.
Amb la data límit de l'1 d'agost, les negociacions continuen a distància, però des de Brussel·les, el portaveu de la comissió s'ha mostrat optimista.
Hi ha contactes intensos diaris a nivell polític i tècnic i pel que fa a un acord o un resultat, creiem que està al nostre abast i estem treballant amb totes les nostres forces per poder-lo oferir als ciutadans de la Unió Europea.
Una reacció que ve a tomb de l'última oferta de Trump.
Hem ofert aquest acord a la Unió Europea amb qui estem en negociacions serioses i si accepten obrir la Unió a les empreses americanes els permetrem pagar taxes més baixes.
Ara bé, si les converses no acaben bé, els 27 han aprovat contramesures per valor de 93.000 milions d'euros que s'aplicarien a partir del 7 d'agost.
I en aquest escenari incert, la Unió Europea busca enfortir lligams amb altres països per compensar el propi mercat. És l'objectiu de la visita a la Xina que han fet la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i del Consell, Antonio Costa. Mentre la part europea s'ha centrat a reclamar equilibri en l'intercanvi, els xinesos volen aprofundir en la cooperació. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Després de setmanes en què Úrsula von der Leyen ha endurit el to. La cimera, que coincideix amb el 50 aniversari de l'establiment de relacions, ha començat al més alt nivell, al Gran Palau del Poble, tot i que a petició xinesa s'ha reduït a tan sols una jornada. Avui les paraules han estat més moderades. Davant del president xinès, von der Leyen ha reclamat fets per superar les diferències, en particular l'ingent superàvit comercial de la República Popular. La sentim.
A mesura que la nostra cooperació s'ha aprofundit, també ho han fet els desequilibris. Hem arribat a un punt d'inflexió. El reequilibri de la nostra relació bilateral és essencial perquè, per ser sostenibles, les relacions han de ser mútuament beneficioses.
Per la seva part, Xi Jinping ha instat la Unió Europea a prendre, ha dit textualment, les decisions estratègiques correctes, en l'habitual fórmula ambigua entre recomanació i amenaça, en referència a les crítiques recents de Brussel·les per la sobrecapacitat industrial i la competència deslleial que suposen els subsidis estatals a les exportacions xineses, com per exemple els cotxes elèctrics. En aquest punt, Xi Jinping ha reclamat a la Unió Europea que mantingui els seus mercats oberts a les empreses xineses i també ha insistit en que els europeus tinguin una posició independent amb la intenció de debilitar l'eix atlàntic, aprofitant que Donald Trump li posa fàcil.
Tornem a casa nostra perquè el fort episodi de pluges que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat durant la matinada ha passat de llarg sense causar grans incidències. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat, que passa ara a prealerta, a Montse Poblet.
Des d'ahir a la tarda el 112 ha rebut 500 trucades i els serveis d'emergències han hagut de fer unes 300 sortides relacionades amb la pluja. Cap de greu. Han estat, sobretot, per caigudes de branques, baixos inundats, algunes esllavissades i al Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i el nord de les Garrigues, la Marçada ha trencat els vidres d'alguns vehicles. A les pròximes hores es vigilaran les lleres i els cabals dels rius, que amb la pluja han pujat molt. L'aigua no ha superat els llindars d'alerta, però baixa amb força el Gaià, el Foix, el Ter o el Llobregat, i per això Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, recomana prudència.
Sobretot zones inundables, peres de lleres de rius, de rieres, que encara aquests cabals no puguin estar del tot normalitzats, per tant encara són zones a tenir aquesta vigilància. També vigilància en aquelles zones on pugui haver caigut força aigua i per tant doncs, pot haver-hi alguna petita esllavissada, pot haver-hi alguna caiguda de roques, alguna caiguda d'algun arbre.
Les pluges també han fet pujar el nivell del pantà de Foix, que durant la matinada ha tornat a superar el 100% de la seva capacitat, però a diferència del que va passar fa 10 dies, aquesta vegada no ha provocat inundacions. El cabal de l'embassament va a la baixa i l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha desactivat l'alerta. Cubelles, Montse Gené.
El cabal ha anat deixant durant el matí. Ha passat de 20 metres cúbics per segon de matinada als actuals 4 metres cúbics per segon. El fet que durant dos dies s'hagi desembassat aigua del pantà ha fet que quan han arribat les pluges de la nit i matinada estigués al 90% de la seva capacitat. Ha pujat fins al 104% amb un pantà que de tan ple ha estat alliberant aigua durant tot el matí. L'alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta, ha dit que no hi ha comparació amb el que va passar el dia 12 de juliol.
Aquesta vegada la pluja ha sigut insistent també, amb 50-60 litres en alguns punts, però molt tranquil·la i una part important de l'aigua també l'ha absorbit el medi. No?
Tant ell com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han elogiat la gestió d'avui de l'Agència Catalana de l'Aigua. Els veïns han viscut aquest episodi una altra vegada amb intranquil·litat.
No sabíem si tornaria a estar inundat o què passaria.
Escuché una tormenta muy grande y bueno, tuve un poquillo de miedo, pero bueno, ya está.
Estàs una miqueta amb aquesta intranquil·litat de que es torni a desbordar el riu.
Pues la veritat és que sí que hem dormit una mica en vigília, no?
Aigües amunt, la presa segueix desembassant l'aigua acumulada de manera controlada.
Aquesta vegada, a més, les precipitacions han tingut incidència a les capçaleres, tant del Llobregat com del Ter, i per tant l'aigua arribarà als embassaments. De fet, els de les conques internes ja els tenim al 77%. Són 42 punts més del que hi havia fa tot just un any. I ja que parlem d'embassaments, 3 mesos després es dona per solucionada la filtració d'aigua a la presa de l'embassament de Rialp, el segon més gran de Catalunya i un dels més nous. Això, Noelia Caselles, ha permès desactivar les alertes.
Bon dia. Sí, l'escenari del pla d'emergència del pantà i també l'alerta de l'Inuncat. La filtració es va detectar el 22 d'abril, quan l'embassament de Rialp estava ple. El punt de fuita era molt amunt, a la part esquerra de la presa. La baixada de la làmina d'aigua va permetre segellar-lo i impermeabilitzar la zona, i ara no es filtra gens d'aigua. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en farà seguiment i remarca que s'ha comprovat que la filtració inicial no afectava l'estructura de la presa ni, per tant, la seva estabilitat.
I encara més efectes de l'aigua que vam tenir fa 10 dies. De moment encara no hi ha data per la reobertura de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que va tancar perquè es va inundar per l'aigua aquells dies, el 12 de juliol. El Departament de Salut ha estat treballant aquests dies per minimitzar l'impacte del tancament del centre en els pacients i confia a poder reobrir un dilluns tan aviat com sigui possible la Modificació Barcelona.
Sí, de moment han fet públic un comunicat on expliquen que durant la primera setmana després de la Dana ja van reprogramar el 90% de les consultes externes, el 65% de les proves complementàries i el 60% de les intervencions quirúrgiques. I les que no s'han pogut fer durant aquests dies tenen previst que es puguin practicar durant les pròximes setmanes. El centre també ha pogut mantenir el 100% del servei de rehabilitació que han traslladat al sociosanitari Ricard Fortuny i tota l'activitat oncohematològica i relacionada amb discapacitat i dependències, així com la dispensació ambulatòria de la farmàcia, traslladada a diferents centres. Pel que fa al servei de diàlisi, l'ha assumit al 100% l'Hospital Sant Antoni Abat i l'activitat d'urgències, traslladada a altres centres, també s'ha pogut atendre amb normalitat.
Passen 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida l'actualitat política que ve marcada per la crisi a la CUP.
Catalunya migdia.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tu busques les millors ofertes. Nosaltres les tenim a la nostra app. Només fins demà a les 9 del matí. Només a l'app de MediaMarkt et donem un 15% de descompte en tot. Que encara no la tens? Descarrega-la ara i aprofita el 15% de descompte a l'app de MediaMarkt.
Aquest estiu viu el Perifèria Cultural, el cicle de cultura, terra i gastronomia dels països catalans.
Descobreix racons del país, tasta la bona cuina de proximitat i gaudeix d'artistes com Roger Mas, Carles San José i Jaume Pla, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Brahms, Elèctrica d'Arma, Les Testarudes i molts més.
Entrades a perifèriacultural.cat.
Tenia un somni, la crida de l'or.
Tenim una mina d'or!
Hem trobat la mina d'or més gran de la dècada.
Hi ha un problema gros.
Que ens foten fora.
Aquesta gent t'està utilitzant.
17.000 milions de dòlars han desaparegut d'un dia per l'altre.
Els diners no m'importen. M'importa l'or.
Una gran pel·lícula amb Matthew McConaughey. Gold, la gran estafa. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15, dèiem que començaríem parlant de la crisi de la CUP, però abans s'ha confirmat el que ja us avançàvem ara fa uns minuts, i és que el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès al 2%. No hi ha, per tant, rebaixa, s'atura les rebaixes dels últims 10 mesos, veurem què passa al setembre, però de moment es manté al 2% el tipus del diner. El Banc Central Europeu ho acaba de fer oficial. Ara sí, anem a la CUP. Laia Estrada plega com a diputada de la CUP perquè considera poc contundent l'estratègia rupturista de la formació al Parlament. L'acord de la formació amb el govern d'Illa per la regulació dels lloguers de temporada va pesar també en la decisió, segons que admeten fons del Secretariat Nacional de la CUP. Anem al Parlament, on està passant ara mateix aquesta renúncia de la Laia Estrada. Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Doncs aquest motiu que explicaves ara mateix va afegir més distància de la fins ahir presidenta del grup parlamentari dels Copaires amb l'orientació actual de la formació, una estratègia que prioritza a incidir en qüestions socials com l'habitatge, més enllà de l'objectiu independentista, tot plegat fruit, recordem, de procés Garbí al setembre de l'any passat, però Laia Estrada considera que no és prou rupturista. I va ser a l'abril, el mes que la CUP va pactar amb el govern d'Illa la regulació dels lloguers de temporada, quan va comunicar i acordar la seva sortida com a diputada. El Secretariat Nacional descarta que es produeixin més baixes i que lideri cap corrent interna en contra i insisteix que continua com a militant al costat de la formació. Una de les últimes imatges que quedaran de Laia Estrada...
Fragilitat sí, malgrat el PSC i els catalans i les catalanes no tenim rei.
Doncs aquesta, la imatge estripant una foto del rei al faristol de l'hemicicle la setmana passada. I les seves últimes paraules, les del seu comiat, ara mateix fa poca estona, aquí a la cambra, amb un toc d'alerta del president del Parlament per com s'ha referit a Vox i Aliança Catalana.
No li traieu importància a la distància cada vegada més gran que es percep per part de la població entre allò que fem aquí i allò que passa a la realitat quotidiana de la majoria de la població. Perquè això és el que abona el terreny perquè aquesta xusma d'aquí, l'extrema dreta, independentment de la bandera de darrere la qual s'amagui...
Senyora, senyora diputada...
Laia Estada, que plega com a diputada, el seu relleu arribarà al setembre. Les mateixes a fons asseguren que no està decidit qui ocuparà l'escó perquè la CUP no dona per fet que sigui el següent que figura a la llista de les catalanes. Tampoc està decidit que sigui Laure Vega, amb qui va fer tàndem amb Estrada, el 12M, i qui ha agafat protagonisme últimament al Parlament.
I més crisi. 13 delegats de l'Assemblea Territorial del Consell de la República han dimitit en bloc per la deriva, segons denuncien, del nou equip de govern. Aquestes dimissions representen més d'un terç dels vots ponderats a l'Assemblea, Estel Batet.
Consideren que el govern del Consell, encapçalat per Jordi Domingo, practica un atac flagrant a la democràcia i n'ha desfigurat el significat, diuen textualment en un comunicat. Entre els dimissionaris hi ha dirigents de l'entorn de Toni Comín i de Montserrat Duran, que es van enfrontar a Domingo en les eleccions per presidir el Consell de la República.
I a Madrid, Pedro Sánchez es compromet a estudiar les lleis aprovades per Cristóbal Montoro per revertir els beneficis de les empreses que s'hi van acollir. Diu que se sent fort i amb prou garanties per poder afrontar el que queda de legislatura, tot i els casos judicials que afecten tant el seu entorn familiar com a persones que van formar part del nucli dur del PSOE. El president espanyol ha fet aquestes reflexions en una conversa informal amb els periodistes que l'acompanyaven en el seu viatge per Llatinoamèrica. Madrid, Àngels Lafuente.
El cas Montoro ha donat una mica d'oxigen al president espanyol, ha desviat el focus de l'atenció mediàtica cap a la corrupció del Partit Popular i dels governs d'Aznar i Rajoy, en els quals va actuar l'exministre d'Hisenda. I també ha obert una línia d'actuació que Pedro Sánchez està disposat a utilitzar. Diu que l'executiu analitzarà amb deteniment les lleis amb les quals suposadament Montoro va afavorir empreses i intentarà revertir els privilegis i beneficis que van aconseguir. Una estratègia que ha refermat sense entrar en més detalls la vicepresidenta María Jesús Montero, ho ha dit a Televisió Espanyola.
La voluntat del govern és que, por supuesto, todo aquello que haya sido puesto a disposición de un interés general se preserve, pero aquello que ha beneficiado a grandes privilegios, a grandes empresas, a sectores minoritarios, efectivamente se devuelva al Estado.
Des del PP consideren l'anunci de Sánchez un intent de desviar l'atenció de la corrupció socialista. Miguel Tellado.
Es una cortina de humo para hablar de cualquier cosa menos de los casos de corrupción que acechan y rodean al gobierno de España.
En tot cas, Pedro Sánchez és conscient que té al davant dos anys de legislatura que no seran fàcils. L'aritmètica parlamentària l'obliga a negociar amb els socis d'investidura cadascuna de les lleis que elabora. Diu que se sent fort i tranquil, disposat a treballar de valent, a suar la samarreta. Una afirmació que ha fet seva la vicepresidenta Yolanda Díaz en una entrevista a la SER.
El gobierno de España, a pesar de las dificultades y del ruido, está gobernando.
Sánchez ha recordat els periodistes que, tot i els entrebancs dels últims dos anys, s'ha arribat a l'equador de la legislatura amb el 45% dels objectius marcats per a aquests quatre anys.
Tornem a la informació internacional perquè Israel estudia la resposta de Hamas a la seva proposta d'alto el foc de 60 dies a Gaza, però, com sempre, amb molts dubtes de si aquest cop pot arribar a la treva. Ho fa enmig de la pressió internacional per les continuades imatges de gazians passant gana a la franja. Les autoritats sanitàries eleven a 113 la xifra de morts per desnutrició. Sergi Roca.
Són dos més en les últimes 24 hores. La principal preocupació és per l'alimentació dels menors, com les filles de la Mariam.
Les meves filles estaven sanes, però amb la fam que tenen se'ls marquen les costelles i no tenen panxa. Ploro constantment per elles. Em diuen, mama, volem menjar, però no en tenim. Els dono aigua i se'n van a dormir amb molta gana.
En tot cas, molts adults, com en Rafik, també presenten mostres més que evidents de fam. Ho explica des d'un llit d'hospital i amb tots els ossos marcats a la pell.
La malnutrició m'ha debilitat tant que ja no em puc valdre per mi mateix. Fins i tot m'hi veig malament. Ara la meva mare i germans m'han d'ajudar, quan abans me'n sortia tot sol.
Pel que fa a la resposta de Hamas a la proposta d'Israel, els negociadors israelians de moment l'estudien. A la vegada avui hi ha una reunió a Itàlia entre l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff i delegacions d'Israel i de Qatar.
I mentrestant puja d'intensitat l'enfrontament entre Tailàndia i Cambodja per la disputa històrica sobre la delimitació de la frontera, més de 800 quilòmetres. Almenys 12 civils tailandesos han mort, segons Bangkok, arran dels atacs d'artilleria i coets cambodjans a tres províncies diferents. L'exèrcit tailandès ha respost amb l'aviació, Albert Manyà.
Sí que ha bombardejat dos objectius militars a Cambodja, però que de moment no se'n sap el balanç. Malgrat que la tensió és habitual a la zona, l'actual espiral es remunta al maig, quan un soldat cambodjà va morir en un intercanvi de trets. Des de llavors hi ha hagut diverses represàlies, com ha recordat el portaveu de la diplomàcia tailandesa.
El govern reial tailandès condemna en els termes més enèrgics les violacions de la sobirania de Tailàndia i del dret internacional, que se suma a la col·locació de mines terrestres antipersones dins el nostre territori que van causar ferides a personal militar tailandès.
Les dues parts s'acusen mútuament d'haver iniciat els enfrontaments. En tot cas, tant la Xina com Malàisia, país que presideix temporalment l'ASEAN, els països del sud-est asiàtic, han fet una crida a la contenció i a resoldre les diferències per la via del diàleg. Bangkok ha decidit rebaixar les relacions diplomàtiques, però abans de tancar la seva ambaixada a Cambodja, aquesta ha fet una crida als seus conciutadans a marxar del país tan aviat com puguin.
Gairebé 2:15 de la tarda, tornem a casa nostra i potser aquesta notícia us sona. A les últimes hores, potser us ha arribat un WhatsApp, un missatge, en què us alerta que heu de canviar les condicions de privadesa dels xats, perquè, si no, la IA, la intel·ligència artificial, us pot robar les vostres dades i les dels vostres contactes. El mateix senyal als horaris de 2:15 de la tarda. Carlos Baraibar, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest missatge és fals.
Sí, el missatge diu, com deies, que si no actives la configuració avançada de privadesa del xat, els sistemes d'IA, així a l'engròs, poden accedir legalment als missatges, contactes, a dades, a tot. Això, com dius, no és cert. WhatsApp és un sistema encriptat de punt a punt i ni tan sols Meta té accés ni guarda els missatges que ens enviem. El que sí que és veritat és que sí que existeixen aquestes opcions avançades de privadesa. I, si les actives, doncs afegeixes una capa de protecció als teus xats. Què permeten aquestes opcions avançades? Doncs d'entrada, i d'aquí pot venir la confusió, si les actives impedeixes que en aquell xat concret li puguis preguntar coses a la IA de Meta, que és aquest cercle blau i lila que ens apareix a baix a la dreta des d'ara fa un temps i que està habilitat a l'aplicació. A banda, si actives aquestes accions de privadesa avançades, no es podran descarregar arxius per defecte en aquell xat, sinó que hi hauràs de clicar a sobre i no podràs exportar el xat, és a dir, enviar tots els missatges d'aquell xat en bloc. És una opció, com diem, per reforçar la seguretat, però, si no l'activem, no hem de patir perquè no estem més exposats a atacs amb intel·ligència artificial, de moment.
Més coses. L'atenció integrada de salut i serveis socials vol arribar al 25% de la població catalana a finals d'any. De moment, les proves pilot s'amplien a 5 municipis. L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi i també la comarca de l'Alt Empordà. El pla crea un únic professional de referència als CAPs que atén els pacients amb necessitats complexes al domicili Marriera.
Aquesta experiència va dirigida sobretot a persones amb dependència, discapacitat o problemes de salut mental. Segons la consellera de Drets Socials, el model posa al centre la persona. La de Salut, Olga Pané, subratlla que es dona més autonomia als pacients i es redueix les hospitalitzacions.
Els pacients, els ciutadans que han entrat en aquest programa han fet un ús més baix dels serveis hospitalaris complexes i quan han hagut de fer-ne ús han pogut estar menys dies, de manera que han pogut estar més temps a casa seva i també han necessitat menys el recurs residencial.
Les conselleres esperen que aquest sistema de treball pugui ser una realitat arreu del país entre l'any que ve i el 2027 amb el desplegament de la llei de l'Agència d'Atenció Integral Social i Sanitària.
I una cosa més abans de la publicitat. El 88% dels usuaris freqüents dels trens al Camp de Tarragona tenen més ansietat, depressions i malestar físic que la resta de la població. És la principal conclusió de l'estudi que ha fet la Universitat Rovira i Virgili després de la crisi ferroviària dels últims mesos. Tarragona, Manel Sastre.
700 usuaris han participat en aquest estudi sobre les conseqüències psicològiques del mal funcionament dels trens. Es constata que 9 de cada 10 usuaris han vist afectada la seva qualitat de vida i han notat un augment dels símptomes d'ansietat o de depressió. Sergi Martín Arbós és l'investigador de la URB que ha coordinat l'estudi.
Que tot allò que passa al nostre entorn, no? les condicions de vida que tenim, com ara en aquest cas, no? Aquest tipus d'estressor que seria la situació de Rodalies, té un impacte, no? De fet, en la nostra salut mental, en el nostre benestar, i per tant doncs, hem de tindre en compte això quan des del disseny de les polítiques públiques, però en general, no? Com a element a tindre en compte. No?
El treball, de fet, va ser un encàrrec de la plataforma Dignitat a les Vies. L'Anna Gómez, la portaveu, creu que el document certifica el grau de patiment dels usuaris.
Quan nosaltres dèiem que estàvem cansats, que estem amb estrès, que ens estem medicant, aquest diagnòstic demostra que aquesta mobilitat que no funciona ens està fent mal literalment.
L'equip investigador analitzarà ara les dades per establir diferències segons el gènere, la situació familiar i altres variables personals.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surti guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial doncs és l'única forma de tenir llistaval.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui dijous, les protagonistes de les lletres de les cançons...
Júlia. Mireia.
A Dones, Flors i Violes, amb Blai Mercè.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Catalunya migdia. El Museu Nacional d'Art de Catalunya haurà de retornar les pintures murals del monestir de Sixena en un termini màxim de 7 mesos, que és el temps previst pel govern de l'Aragó. La jutge d'Osca, però, dona l'opció al MNAC a presentar en un marge de 10 dies un altre calendari per fer el trasllat. El museu ha rebut avui l'ordre d'execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem i ara l'estudia amb els seus assessors, Montse Camps.
Sí, com que l'agost és inhàbil, fons del museu han explicat a Catalunya Ràdio que podran presentar la seva proposta de calendari a principis de setembre. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat que la magistrada, Rocío Pilar Vargas, admet que no és possible un retorn immediat perquè és una operació especialment complexa.
Per tant, que reconeix la complexitat de la gestió i el que diu és això, els 7 mesos d'execució i ara el MNAC doncs, té 10 dies hàbils per respondre i que l'assessoria jurídica, els assessors jurídics del MNAC estan analitzant una mica en detall.
I l'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, demana en declaracions a la SENA anar pas a pas i que s'escolti els tècnics del MNAC.
El govern d'Aragó ha fet un cronograma de 7 mesos. Bueno, a mi és molt més creïble el que diuen els tècnics del MNAC, perquè són els millors del món i són els que tenen les pintures.
La resolució del jutjat d'Aragó és ferma i s'acompanya d'un decret de mesures executives, com ara permetre l'accés dels tècnics d'Aragó a les sales on hi ha les pintures durant el temps que calgui i amb les sales tancades al públic.
I ara anem d'estrenes de cinema, arrenquem amb uns superherois. What is that? Get us out of here. I és que avui arriba als cinemes Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos.
Pedro Pascal, Vanessa Kirby i Joseph Quinn protagonitzen la pel·lícula que dirigeix Matt Shakman. S'ambienta en un món retrofuturista inspirat en els anys 60, on la primera família de Marvel s'haurà d'enfrontar a un ésser còsmic devorador de planetes. La seva fortalesa rau en el fet que són una família. Una altra estrena destacada és Les Irresponsables, dirigida per Laura Mañá i protagonitzada per Laia Marull, Betsy Túrnez i Agatha Roca. Una comèdia dramàtica on tres amigues de 50 anys passen el cap de setmana juntes i sorgeixen exigeixen les confessions i també els actes més irresponsables. I també arriba Condenados, un drama penitenciari protagonitzada per Sidse Babett Knudsen, coneguda per la sèrie Borgen, i s'estrena també Spermageddon, una pel·lícula animada musical de comèdia que explora amb humor irreverent la primera experiència sexual d'un adolescent.
L'exposició Créixer entre dos artistes és la proposta que fa fins a finals d'octubre al Museu Picasso de Barcelona. És una mostra molt personal, comissariada per la filla de Picasso, Paloma Picasso, que ens permetrà veure la seva vida familiar. Barcelona, Valèria Obereda.
Retrats d'una vida quotidiana però alhora surrealista, d'un Picasso relaxat i juganer i d'una mare, Françoise Guillot, també molt creativa. Emmanuel Guijón és el director del museu.
És una exposició íntima de la vida familiar, de la joie de vivre en los años de la posguerra al sur de Francia. Es muy poético. Es una vida donde Picasso crea mucho, François Gillot también, pero tiene una vida familiar extensa.
Paloma Picasso, feliç amb l'exposició, parla de com era viure amb el seu pare.
Esta relación que teníamos con nuestro padre era muy creativa. Era todo alrededor de la creación, de la imaginación, y eso es, creo que para un niño, lo mejor que puede tener como ambiente para crecer.
Voilà. Una seixantena de peces de Picasso i unes 15 de François Gillot, que s'exposen per primera vegada a Catalunya i Espanya, conformen la mostra, entre elles les 100 nines que Picasso va fer a Paloma i l'escultura mítica d'un mico amb el cap fet amb un cotxe de joguina.
Palafrugell, al Baix Empordà, vol ser punt de trobada dels professionals de l'art contemporani que treballen a l'Empordà. N'hi ha uns 200 i una part s'han implicat en una mostra repartida en diferents espais de la població. Palafrugell, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Espais com la Bòbila, on estem ara, que acull pintura i escultura d'una quarantena d'artistes en l'exposició principal. Però aquesta primera edició de la mostra d'art de Palafrugell inclou 5 exposicions més, a més de 17 espais, on també hi ha peces d'art. Laura Milà, alcaldessa, i Toni Álvarez de Arana, comissari de la mostra.
Això és un projecte estratègic per Palafrugell, no és una simple mostra d'art, no és una exposició que fem per aquest estiu, perquè entenem Palafrugell pot ser el punt neuràlgic d'atracció per l'art a l'Empordà.
De fet, quan parlàvem amb la majoria d'artistes a l'hora de demanar-los per quin motiu he vingut aquí a l'Empordà, va ser molt curiós perquè la resposta majoritària va ser perquè aquí es pot treballar.
Es podrà visitar Palafrugell gratuïtament des de demà i fins al mes d'octubre.
I abans dels esports, expliquem que l'actriu Emma Vilarasau serà la pregonera de les festes de la Mercè de Barcelona. L'acte es farà el 20 de setembre, com és habitual, al Saló de Cent de l'Ajuntament de la ciutat. La Mercè tindrà novetats, com el nou recorregut de la cursa de la Mercè, que passarà per punts emblemàtics, i també acabarà a la plaça de Catalunya. A més, es reobriran les fonts de Montjuïc, tancades de fa temps per la sequera i actualment en obres de millora. El cartell oficial de la festa és obra del director i escenògraf Lluís Danés. És un objecte físic perquè s'hi representa un escenari dalt d'un carro de veritat, que s'ha fet amb fusta i amb metall. I amb això arribem a falta de 14 minuts per arribar a les 3, i per tant 19 minuts per arribar a les 3, moment de fer els esports. Uns esports que comencem amb aquest nou gir de guió a la gira asiàtica del Barça. Ahir era que no, i a hores d'ara sembla que serà que sí. El Barça intenta viatjar avui mateix al Japó per tal de jugar diumenge el primer dels partits amistosos de la gira que tenia previst davant del Vissel Kobe. Ahir el Barça va anunciar, a través d'un comunicat a la tarda, que no aniria al Japó per incompliment de contracte per part de la promotora del partit. Però a les últimes hores la situació s'ha girat com un mitjó. Marxem cap a Kobe, allà hi tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, que s'havia promès uns quants dies de vacances, i veu que no, que al final haurà de treballar. Roger Bussà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quins detalls més teniu aquí a Kobe?
Doncs mira, que segurament sí que haurem de treballar perquè la situació és aquesta, està passant de tot en les últimes hores. Aquesta gira ja veieu que està passant per tots els escenaris possibles i ara, com deies, l'última hora és que el Barça treballa per finalment viatjar avui al Japó, que és una opció que fins fa ben res estava totalment descartada i que veurem com acaba perquè podria ser que sigui a partir de demà que el Barça viatgi. Ara mateix el club ningú sap en quin moment podran agafar l'avió. Tot plegat després que el club va cancel·lar ahir aquesta primera part al Japó per impagaments de l'empresa promotora, doncs ha aparegut Rakuten, l'empresa Rakuten, i sembla que de moment ha salvat aquesta situació.
Per tant, Rakuten seria clau en aquesta, no?, en el fet que s'hagi desencallat aquest partit.
Sí, sí, tant. És clau, tot això s'explica perquè Rakuten ha assumit el pagament que faltava, el pagament que el Barça no havia cobrat, que havia de cobrar abans d'aquesta primera part de la gira, i que ara doncs assumeix la multinacional japonesa, una empresa que ja no està lligada al Barça, que en va ser el patrocinador principal, però que van separar camins el 2022, però sí que tot això s'explica, o es pot explicar perquè el seu propietari, Hiroshi Mikitani, és també el propietari del Vissel Kobe.
Doncs aquesta és la situació. Per tant, Arbo, el pla de partits previstos a Japó i a Corea, en principi, es manté com estava previst originàriament, no com ahir a la tarda, eh?
En principi sí, en principi sí. I hem de dir en principi perquè és la idea que hi ha ara mateix, però ja veieu que tot està canviant moltíssim a cada hora que passa. Veurem també quan el Barça pot viatjar, perquè estava previst que fos aquesta tarda, però ara sembla que potser també això es pot retardar i que el Barça pot viatjar demà o a partir de demà, però si el Barça viatja avui o demà és per jugar el partit de diumenge, diumenge 27 contra el Vissel Kobe, aquí a Kobe, 12 del migdia, i després seguir la gira, la segona part, Corea del Sud, el dijous 31 contra el Seul i el dilluns 4 d'agost, últim partit també a Corea contra el Daegu.
Molt bé, doncs ara mateix la situació és que sembla que el Barça viatjarà, no està clar si és aquesta tarda o si acaba sent demà i que jugarà contra el Vissel Kobe. Dic que aquesta hora és aquesta la situació, perquè ahir a aquesta hora també estava tot normal, al vespre tot va saltar pels aires, ara torna a estar sobre el que era, estava previst, per tant no us perdeu el tot costa d'avui, que igual torna a haver-hi algun canvi. Arbo, fins ara, bona tarda.
Deixa'm dir, Òscar, que sabem que els jugadors estan citats a les 5 de la tarda al vestidor de la ciutat esportiva. No,
no sabem si per entrenar o per viatjar, no?
Exacte. Només que Flick els ha citat 5 de la tarda al vestidor de la ciutat esportiva, però a hores d'ara ni els jugadors saben si finalment avui viatjaran o no al Japó.
Vaja, doncs la situació que és un pèl surrealista. Pendent de si marxa a la gira asiàtica o no, el Barça ha fet avui, això sí, el tercer entrenament amb Rashford. Encara a la ciutat esportiva, l'anglès ha tornat a exercitar-se amb el grup, Marcos García.
Però sí, el Barça s'ha entrenat a Sant Joan d'Espí a la tercera sessió de Marcus Rashford amb l'equip de Hansi Flick. Ahir feia aquesta declaració d'intencions.
I always try to, you know, make decisive actions.
Sempre intento fer accions decisives. M'agrada el joc ràpid i vertical, sempre m'ha agradat el bon futbol i des de ben petit he vist els partits del Barça com la majoria d'aficionats del club. Així que per mi serà un enorme plaer jugar aquí i gaudiré cada minut.
Rashford té 27 anys, recordeu, arriba cedit amb una opció de compra d'uns 30 milions d'euros. Serà a final de temporada quan el Barça decideixi què en fa. És conscient que amb els Lamin, Rafinha, Olmo, Lewandowski, Ferran, la competència pels minuts a dalt és ferotge.
No, thank you. Very excited. I think it's a club where, you know, people.
Estic molt content. És el club on la gent fa els somnis realitat. Ha guanyat molts trofeus i tot el que representa el club significa molt per a mi. Em sento com si fos a casa. He pres una bona decisió venint aquí perquè per mi és un club molt familiar i és un bon club per ensenyar les meves habilitats futbolístiques.
For good players to showcase their skills.
Quedava lliure el 19 de Lamin. Hi havia el dubte si la faria, no. Rashford ha triat el dorsal 14, no ho fa per Cruyff, ho fa en record a Thierry Henry.
I és que cadascú té els referents que té.
Vaja.
Els veterans pensem en Cruyff, els més joves pensen en Thierry Henry. Per cert, Pau Víctor té una proposta de l'Sporting de Braga.
Sí, el Barça l'està valorant i és veritat que amb l'overbooking que hi ha en determinades posicions, el jugador està valorant-la amb bons ulls. Vol minuts, Pau Víctor. De moment, però, Pau Víctor s'ha entrenat avui amb la resta. Entre els joves a l'entrenament hi han participat Diego Cochen, Guillermo Fernández, Toni Fernández, Jofre Torrents i Dro.
Doncs deixem la informació sobre el Barça, no sobre el futbol. A l'Eurocopa femenina, la selecció espanyola jugarà per primera vegada a la seva història la final. Serà diumenge contra Anglaterra. Espanya va superar Alemanya ahir a les semifinals per 1-0 amb dues protagonistes de casa nostra, Aitana Bonmatí i Cata Coll. Anem fins a Lausana, on hi tenim la nostra enviada especial, Ruth Vilà.
Si els hi diuen fa uns dies, no s'ho creuen. Aitana Bonmatí ingressava en un hospital de Madrid el 27 de juny amb meningitis vírica. Quedava menys d'una setmana perquè comencés l'Eurocopa i la de Sant Pere de Ribes va haver d'estar 4 dies al llit hospitalitzada abans de viatjar finalment a Suïssa per reincorporar-se a poc a la dinàmica del grup. Ahir, 3 setmanes després, Aitana feia el gol decisiu de la victòria de la selecció espanyola contra Alemanya. Un gol en jugada individual, magnífic, al minut 113, a la pròrroga, l'1-0 que va donar Espanya a la seva classificació per a la final. Així ho revivia, emocionada.
Es va escriure un llibre, però...
per mi. Res, més que escrit, he confiat molt en el meu treball, he treballat tant físicament com mentalment per arribar en aquests moments amb el meu millor nivell, i gràcies també a totes les persones que m'han fet costat i m'han ajudat també a arribar al dia d'avui amb el meu nivell top, perquè sola tampoc es fa res.
Abans, el 94, Catacoll havia evitat el gol d'una garrepa alemanya després d'un xut alt de Clara Bull enverinar pel peu d'Olga Carmona i el segon intent amb el refús de Bamser. Un amic d'elitis molt forta va impedir que Cata debutés a l'Eurocopa fins als quarts de final. Sense gairebé poder menjar ni parlar els primers dies a Suïssa, la mallorquina sortia gairebé plorant dels vestidors de l'estadi de Berna el dia del debut d'Espanya perquè es trobava molt malament. Ahir va esperonar l'equip en l'únic moment clar de perill alemany, en els minuts decisius, tot i que ella patia per no quedar-se enganxada a la xarxa en el xut de Bull.
Bueno, tenia por de quedar-me enganxada a ser res, perquè no sortia d'allà, i bueno, al final estic per això, és la meva feina, cada dia entren per salvar l'equip i quedar porteria a zero, i avui ho he aconseguit, així que contenta per això.
Cata va liderar la celebració al vestidor de Zúrich. Ara toca ja concentrar-se en la final. La selecció espanyola, amb 7 catalanes i 5 futbolistes més del Barça, haurà de superar Anglaterra per aconseguir la seva primera Eurocopa. La final es juga a Basilea, escenari icònic pels seguidors blaugranes per la final de la Recopa del 79.
I encara parlant de futbol femení, la setmana passada el Llevant Badalona de la Lliga Femenina anunciava un canvi de nom i d'imatge. Passar a dir-se, a partir d'ara, Futbol Club Badalona Woman. Doncs bé, els canvis no es queden aquí. Avui el club badaloní també ha anunciat que els partits de la temporada que ve com a local els haurà de jugar a Palamós, Ernest Macià.
Sí, perquè Palamós té gespa natural i Badalona no, o no encara, i és que Badalona es dona aquests propers mesos de marge per substituir la gespa sintètica que té per la natural, i això obligarà el Futbol Club Barcelona Women a jugar a 109 quilòmetres de distància. Palamós compleix els requisits que demana la Lliga Femenina, aquesta gespa natural que dèiem, la il·luminació per les transmissions televisives, i no només és que el Badalona Women jugarà a Palamós, és que entrenarà també fora de les seves instal·lacions, però no anirà tan lluny, anirà al CAR de Sant Cugat. És a dir, que serà una temporada clarament de transició. Tenia ja les tres primeres jornades a fora per guanyar una mica de temps. La quarta, doncs, la jugarà, però a Palamós. Serà el primer partit com a local contra el Logroño.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. Us dèiem fa uns minuts que no us desconnectéssiu de Catalunya Ràdio perquè hi podia haver novetats en l'actualitat del Barça. Ara blanc, ara negre, ara gris. Roger Bussà, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Tenim alguna de les incògnites que teníem fa uns minuts? Sembla que la tenim ara més clara. El Barça no viatja avui?
Sí, mira, fons del club confirmen que finalment no volarà avui. El vol queda cancel·lat, la companyia aèria coreana no pot sortir de Barcelona. Demà veuran si a partir de demà poden viatjar, però sí que el que és segur ara mateix, segons fons del club, és que l'equip no volarà avui.
Però és sobre el viatge de l'equip, no sobre el partit, No vol dir que tornem a l'escenari d'ahir al vespre en què se suspengui el partit, És que no poden viatjar avui i que intentaran viatjar demà.
Exacte, és només el vol. El partit en principi es manté ara només pendents de quan l'equip pot arribar aquí a Kobe. Si demà o si demà passat. La versió oficial és que tots els escenaris estan oberts, perquè és veritat que la logística és complicada i han de revisar els visats dels jugadors i de tota l'expedició, perquè han hagut de fer esmenes a tots els visats i també reajustar tot el tema logístic, però sí que estan veient com avui és molt difícil poder sortir de Barcelona i viatjar cap a Corea, o cap al Japó, vaja, i, per tant, el vol d'avui queda cancel·lat.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora. Jo us havia dit que no us desconnectéssiu de Catalunya Ràdio, perquè encara, des d'ara i fins que s'acabi el dia, encara poden canviar molt les coses. Fins ara, Arbu.
Adeu.
I mentrestant, l'Espanyol ha presentat avui el davanter andalús Roberto Fernández. Ha estat una presentació especial perquè el jugador ja va vestir la samarreta blanquiblava l'últim tram de la temporada passada, per tant, no és un descobriment. Un jugador que es va guanyar l'afició des del primer dia, Sergi Andreu.
Sí, Roberto va jugar cedit pel Braga des del mes de gener, va disputar amb l'Espanyol 19 partits, va marcar 6 gols en poc més de 4 mesos. L'afició el va avalar des del primer dia i per ell ha estat una prioritat continuar a l'Espanyol, on s'ha sentit, ha dit avui, important i estimat. De fet, la seva aportació va ser clau en la permanència de l'equip a primera. Els clubs s'han acabat posant d'acord després de setmanes de negociacions i el desig del jugador ha arribat a bon port.
Y al final uno está donde quiere estar, ¿no?
y yo lo tenía claro desde el primer momento, desde el primer partido que llegué aquí. Como tú dices, conecté con la grada y eso lo sentí yo muy profundamente y me di cuenta que era en un sitio donde podia demostrar mi juego i ser un jugador importante i un jugador de futuro.
L'Espanyol ha pagat una mica més de 6 milions d'euros al Braga i el club portuguès s'ha quedat el 50% dels drets del jugador en una futura venda.
I mentrestant, la presentació de Roberto Fernández de l'Espanyol s'ha fet hores després de la disputa de la final de la Copa Catalunya, que finalment es va adjudicar el Girona a la tanda de penals després de superar precisament l'equip blanquiblau, Ernest.
Doncs sí, el porter suplent del Girona, Juan Carlos, va aturar el xut de Pablo Ramón i el Girona va guanyar la seva primera Copa Catalunya. Mai n'havia guanyat cap, i això que a la grada hi havia clara superioritat numèrica d'aficionats a l'Espanyol, perquè la pluja torrencial que havia caigut una hora i mitja abans va dissuadir molts gironins de recórrer el trajecte fins a Sabadell. Al final del partit, que va acabar amb empat a zero, els dos entrenadors doncs van fer la carta als Reis, van parlar de fitxatges. Escoltem primer a Mitchell, tècnic del Girona.
L'any passat van sortir jugadors molt importants. Se jugaven tres competicions, que era la Copa Amèrica, Eurocopa, Jocs Olímpics. Tenien molt pocs jugadors i els fitxatges eren molt. Ara no necessiten tants. L'equip, l'estructura està feta. Necessiten els detalls molt importants, que són molt importants. És veritat que necessiten 4 o 6, jo penso que 6 jugadors, i vindran.
Necessiten 4 o 6 jugadors i vindran, perquè de moment no han vingut. El Girona encara no ha fet cap fitxatge. També demanava reforços al tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
Penso que l'equip ha de, ja no un salt endavant, hem de portar jugadors que penso que davant ens ajudin també, a nivell de joc de bandes, per millorar l'equip també, però a part que l'equip sigui més competitiu i que els jugadors tinguin feina per jugar.
D'aquí a 6 minuts seran les 3 de la tarda, d'on continuen arribant bones notícies és del Mundial de Natació de Singapur. Nova medalla d'or per les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís Valet a la final de duet lliure, Oriol Domènech.
El tàndem ha brillat amb una puntuació de 286,6 punts per davant de les italianes Piccoli i Ruggerio i del duet neutral rus. És la setena medalla de la natació artística espanyola en aquest Mundial i la cinquena per a Tió, que ja havia guanyat l'or en el lliure i 3 bronzes més. Iris Tió té demà una última oportunitat per completar un històric 6 de 6 en medalles i encara una plata més per al caseller espanyol Denis González i Mireia Hernández han estat segons en el duet mix tècnic, amb una rutina vibrant al ritme de hip-hop. Només els ha superat la parella russa. Finalment, aquesta matinada, en la preliminar per equips en l'exercici acrobàtic, Espanya ha quedat segona per darrere de l'equip xinès.
Això és el que ja ha passat, però d'aquí a poc més de mitja hora, a 3:45 de la tarda, hora d'aquí, l'equip espanyol masculí de waterpolo, amb 10 jugadors catalans, es juga la medalla d'or d'aquest Mundial a la final contra Hongria, Odal.
Espanya i Hongria es coneixen força bé, són dues de les seleccions més potents del panorama del waterpolo internacional i aquest any, sense anar més lluny, s'han enfrontat ja fins a 3 vegades, amb 2 victòries per l'equip que entrena el català David Martín i una pels hongaresos. I és que el darrer precedent entre les dues seleccions va ser precisament a la fase de grups d'aquest Mundial, quan l'equip espanyol es va endur la victòria per 10-9 i es va assegurar el primer lloc del grup, un partit en què els de David Martín perdien per 5-8, a falta de només un quart per acabar, i van aconseguir remuntar amb un parcial favorable de 5-1. Diríem que la final d'avui serà la vuitena d'un Mundial per l'equip espanyol, que fins ara ha aconseguit 3 ors i 4 plates, mentre que per Hongria la d'avui serà la dotzena final d'un Mundial. Fins ara n'han guanyat 4 i han estat subcampions en 7 ocasions.
Més coses. El Tour de França avui es disputa l'etapa reina d'aquesta edició. Els ciclistes hauran de superar 3 ports i tots 3 de categoria especial. Isaac Vilalta.
Doncs sí, en efecte. Queden 77 quilòmetres per al final d'aquesta etapa. S'ha superat ja el Glandon. 22 quilòmetres gairebé d'ascensió. Ara mateix estan pujant la Madeleine, un altre clàssic. 19 quilòmetres d'ascensió i encara els quedarà l'ascensió final a Courchevel, a Coll de la Losa, de 26 quilòmetres, tots tres, com deies, de categoria especial. Hi ha una fuga, 8 homes, entre ells Primoz Roglic i Mateo Jorgensen. És una fuga perillosa. A gairebé 2 minuts, el grup amb tots els favorits, on hi és Pogacar, Vingegaard està marcant el ritme, està tensant el ritme del Visma, l'equip de Vingegaard, quan queden, això deia, 77 quilòmetres pujant la Madeleine, després encara els quedarà al Coll de la Losa.
Veurem quina és l'estratègia avui de Tadej Pogacar, perquè l'eslové és el clar candidat a emportar-se el mallot groc, tot i que el seu domini podria ser total, aspirant a guanyar la resta de mallots.
Sí, una situació no és insòlita, però poc habitual. De fet, en aquest Tour hem viscut alguns dies en què Pogacar liderava la classificació general, la de la muntanya i la de la regularitat. Ara manté el mallot groc de líder de la general, el gran objectiu, de fet, i hauria de vestir també el de puntets vermells de la muntanya. Ara bé, avui les coses poden canviar. La general de la muntanya, de moment, Lenny Martínez, a la fuga inicial, ja s'ha situat líder en solitari, superat Pogacar. Veurem com acaba per al dia. I pel que fa al mallot verd, Pogacar estava molt a prop de ser el líder de la regularitat, però Jonathan Milan va guanyar l'etapa d'ahir i avui s'ha imposat a l'esprint intermedi, de manera que s'allunya de l'eslové al capdavant d'aquesta classificació.
Bé, seguirem lluitant. És el que hem repetit cada dia. És cert que amb aquesta victòria hem agafat uns quants punts més d'avantatge i potser fins i tot podem viure una miqueta més relaxats. Però ja et dic, seguiré lluitant i intentant aconseguir el màxim de punts possibles.
Pogacar, que pot guanyar un, dos o tres mallots, o cap, però no opta ja al blanc dels joves. Avui, per cert, s'ha retirat Carlos Rodríguez, que era desè. Amb ell, la meitat del top 10 de la general eren ciclistes menors de 25 anys.
I avui la Lliga ACB de bàsquet havia de triar president i en la mateixa assemblea d'aquest matí també havia de decidir si acceptava o no el Betis a la màxima categoria. I ja tenim decisió.
Doncs sí, el Betis no pujarà a l'ACB, és la decisió que ha pres l'assemblea, ja que la Societat Anònima Esportiva del Betis no ha pogut complir els requisits, però ells han dit que apel·laran. Per tant, caldrà veure aquí què hi diu el Consell Superior d'Esports. De manera que el San Pablo Burgos puja i només baixa el Coruña, per tant a Granada estan contents, perquè si no puja el Betis, el Granada, que era el penúltim, es queda. Més notícies de bàsquet importants, Òscar. El Lleida reforça bé, ha fet un fitxatge important que ve del Gran Canària, que ha estat a la penya i a l'Andorra. John Churna el fitxa per aquesta propera temporada. I d'altra banda, la penya es desprèn de Maronca, un jugador que tenia cedit a l'Hamburg. L'Hamburg se'l queda en propietat dues temporades. El Manresa és a punt de tancar la renovació dos anys més de Marcin Steinbergs i el Lleida la de Mindaugas Susinskas. D'altra banda, l'Andorra tanca l'elitibot Justin McCoy i Sergio Llull renova una temporada més pel Madrid. I, per cert, partits de pretemporada: Joventut Jaiopos Lleida dijous 4 de setembre, Joventut Girona el dissabte d'aquella setmana, el dia 6, i el Lleida Manresa el diumenge 7 de setembre. Són els primers partits de pretemporada.
25 segons per arribar a les 3 de la tarda. Tenim temps d'explicar que la Federació Internacional de Motociclisme i Dorna han fet públic aquest migdia el calendari de proves del Mundial de MotoGP i tornarà a haver-hi Gran Premi de Catalunya per 35a edició consecutiva. Es farà entre el 15 i el 17 de maig de l'any que ve al circuit de Barcelona a Catalunya. Per tant, les motos continuen amb un meló.